16 de febrer de 2018. Benvinguts al cinquè Taula per 5 d'aquesta temporada a Ona Codinenca, un espai que un cop al mes pretén acostar-vos la política local i la política nacional des d'una perspectiva municipalista. Aquest és el segon programa que fem després de les eleccions del dia 21 de desembre. A l'última edició teníem un flamant nou president del Parlament, Roger Torrent, i estàvem a l'expectativa d'una sessió d'investidura, de si el president Puigdemont tornava de Brussel·les o no, i de si s'aturava o no l'aplicació de l'article 155. El calendari avança, però sembla que la situació s'ha congelat. El president del Parlament va decidir suspendre el ple d'investidura per considerar que no tenia suficients garanties. Tornem a 100 dies de negociacions, d'esperar setmanes clau i d'algun que altre ball de bastons, també entre les forces independentistes. Mentre sonen noms que no són el de Carles Puigdemont per encapçalar el govern català. Una part del govern cessat pel 155 continua a Brussel·les i Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras i Joaquim Forn segueixen a la presó. Així ho recorden centenars de llaços grocs que omplen els nostres pobles, també Sant Feliu. El dia a dia municipal continua a un ritme força calmat, alterant-se només pels esdeveniments a nivell nacional. I sempre us diem que Taula per 5 es diu Taula per 5 perquè 5 són les persones que, com a mínim, esperem complir aquest estudi en cada edició. Però avui som dos. No és que els altres ens hagin deixat plantats, sinó que, com us vam explicar en el primer programa de la temporada, aquest any combinarem els debats entre els quatre portaveus dels partits polítics amb representació municipal amb les entrevistes a cada un d'ells. I avui és el torn de Pau Ibars. Bona nit, Pau.
Bona nit.
Per ser fidels a l'audiència, direm que encara que haguem saludat dient que és divendres, dia 16, estem gravant aquesta entrevista el dimecres, dia 14, dia dels enamorats, però no és una entrevista íntima, no som dos, el Pau ha vingut acompanyat, vam l'Anna Gené, que estem tots tres a l'estudi 2 d'Ona Codinenca, que és aquest estudi més petitó, on vam fer també l'entrevista amb l'Arnau Ramírez. I com que és més íntim aquest estudi, les anirem fent totes aquí. Us ho vam explicar al principi de la temporada, aquest any combinem els debats amb els quatre portaveus municipals, amb aquestes entrevistes més personalitzades. Ara que queda un any i escaig per les properes eleccions, és un bon moment per fer balanç del que està sent aquesta legislatura. Avui fa 997 dies del 24 de maig del 2015, que va ser el dia de les eleccions municipals. Quan s'emeti el programa ja en farà 999. Com han estat aquests gairebé 1.000 dies, així, a grans trets?
A grans trets han sigut... Jo, si hagués de definir una paraula, ho definiria amb aprenentatge, no? Uns 999 dies que ens han servit per tornar a l'Ajuntament, per tornar a tenir presència municipal al nostre consistori, per aprendre moltes coses, molts processos interns que s'han de saber i s'han d'aprendre, perquè quan ja portes un nen un temps allà dintre ja els saps, però quan entres nou, com jo que entrava de nou com a regidor, doncs no els sé, no? I això implica doncs, aprendre moltes coses, aprendre funcionaments, i aprendre doncs, que sembla que no, però que hi ha una burocràcia, uns processos interns que són més complexes dels que a vegades una persona es pot pensar quan no hi és, diguem-ne.
Vosaltres, com a partit Esquerra, us vau presentar a les eleccions amb l'Ernest Colom de candidat, va renunciar a l'acte de regidor just després de les eleccions, i de seguida vas passar a ser tu l'únic regidor i portaveu d'Esquerra a l'Ajuntament. Com van ser aquells dies i si et veies preparat per assumir aquesta tasca? Quan havies fet una campanya sent número 2, de cop et trobes a sent número 1.
Sí, aviam, evidentment, quan vas a una llista electoral i vas de número 2 o de número 3, de fet, nosaltres, entre que sempre ets optimista perquè ho has de ser-ho, perquè estàs fent campanya electoral, i a més, doncs, fèiem unes previsions més a l'alça del que van acabar sent els nostres resultats, doncs, evidentment, tu has d'anar imaginant i t'has d'anar posant en situació de que tocarà almenys ocupar una cadira. Després, el fet de ser portaveu o no ser portaveu acaba sent més secundaris, perquè sí que hi ha una tasca afegida, de, si vols, de defensa dels plens, però nosaltres ja ens plantejàvem una manera de treballar un xic diferent. No és que no tinguéssim portaveu, perquè el grup ha de tenir un portaveu, però vull dir, de que en cas de que haguéssim tingut més presència i més càrrecs electes a l'Ajuntament, no? Doncs que evidentment les propostes les defensi qui les treballa o qui les porta, no? Més enllà del propi portaveu, que és una de les coses que també criticàvem, no? de l'actual equip de govern, que és que sembla ser que moltes coses passen sempre per la mateixa persona i sota la supervisió de l'alcalde, en aquest cas, no? I nosaltres volíem canviar una mica aquestes dinàmiques i per això també ens presentàvem. Preparats, sí, aquells dies va ser complicat, en tant de que qualsevol renúncia és complicada, la campanya va ser un xic estranya, però bueno, ell mateix ja va assumir pues, que no estava a punt i que no era la persona idònia per ocupar la regidoria, i la secció local va acceptar la seva renúncia i ja està.
Us pareix ràpid tot això, que passa tan ràpid?
Sí. O sigui, vull dir, un cop ha passat, sí, diguem-ne. Nosaltres, o sigui, va costar més de pair durant la campanya electoral, diguem-ne, que no pas el fet que renunciï el cap de llista o que renunciï qualsevol persona. Nosaltres sempre hem dit que a darrere el regidor hi ha una persona i totes les persones tenim vida i les circumstàncies poden canviar. En principi, el compromís que assumeixes tu quan vas a una llista és que et pots hipotecar amb la manera més positiva que es pugui entendre la teva vida durant 4 anys, i en principi s'ha d'assumir, no? És un compromís que, tot i que poden passar coses, la base és que són 4 anys. Igual que quan jo feia bàsquet, si t'apuntaves a la temporada del setembre, havies de durar fins al juny. Passés el que passés, no podies plegar mitja temporada, perquè la temporada dura de setembre a juny. Doncs aquí igual, no? I són 4 anys. Les circumstàncies de qualsevol persona poden canviar. I per això nosaltres hem dit sempre que no passa res perquè canviïn, però que per això la llista és de 13, més els suplents, més el que sigui, no? I hem reclamat sempre que les persones que ara mateix, sense anar més lluny de l'equip de govern, doncs que estan ocupant una cadira i que no assisteixen a l'Ajuntament, i per més inri hi ha una persona que no està ni al municipi, no? Està, de fet, als Estats Units, doncs que no passa res, que és perfecte. Nosaltres vam felicitar el Quique Ribalta per la seva nova etapa laboral, li vam desitjar molta sort, però alhora li vam dir que era bastant incompatible ser regidor i estar treballant als Estats Units.
Acabes d'apuntar un tema que volia tractar una mica més endavant,
doncs
però
ens extendrem.
No, l'explotem ara, ja que ha sortit ara, l'explotem ara. Vosaltres heu estat i seguiu sent molt crítics amb el fet que hi hagi regidors que no tinguin cartera, i com comentaves que un fins i tot no està al país, n'hi ha dos, tres sense cartera.
Sí, aviam, més, al final la cartera o no, dius, bueno, si l'equip de govern s'estructura així, vull dir, també hi pots arribar, bueno, pots tenir regidors que donen la seva visió política, la seva visió filosòfica de l'acció de govern, i ja està. Però almenys aquesta persona hauria d'assistir als plens, i no ho està fent, i això ens sembla bastant bàsic. O sigui, ens sembla que és el mínim compromís, no? És que al final, no sé si un dia parlant també amb el regidor del PSC, l'Arnau, és que diria que és l'únic deure allò legal que tens d'assistir als plens, tota aquesta pesca, no? És que és imprescindible, vull dir, és imprescindible. Però clar, tornem a el que estàvem abans, que hi ha molta tasca que passa per l'alcalde, per la mateixa persona, i nosaltres tenim una manera radicalment diferent de treballar. I seguirem exigint que aquestes dues persones deixin l'acte en un moment o altre. Així ho vam fer-ho a l'últim ple municipal, i se'ns va respondre en el cas del Quique, doncs que diguem-ne que l'equip de govern té el mateix marge que es va tenir en el seu moment amb la regidora, que era l'Anna Miralda, que va anar un any d'Erasmus, per tant, diguem-ne que el Quique tindria un any de coll, un any de marge, i que tornava aquí a Sant Feliu el juliol i que parlarien amb l'alcalde, aviam quina és la seva situació i quins passos donen. estarem allà reclamant que solucioni el tema. Perquè, evidentment, doncs, si la... ja, també perquè si la gent ha fet confiança a un equip de govern i a un agent, doncs, si no hi ha els que siguin nosaltres, però que hi hagi els regidors que ha votat la gent.
Més enllà de denunciar-ho, tampoc podeu fer cap acció per evitar això des de...
No, els càrrecs són personals i ni que jo fos alcalde i fos un regidor del meu equip de govern la pots fer renunciar, això és així.
Cadascú és propietari de la seva acta,
sí,
per molt que
sí.
correspongui.
L'acte de regidor és una cosa personal i no es pot deixar.
Esteu bé a l'oposició? La pregunta té una explicació i és que l'alcalde Pere Pladevall va dir en un ple que us havia ofert entrar en el govern en el seu moment, després ho vau debatre en aquest programa quan té format debat. Va ser així i esteu bé com esteu?
Bueno, va ser així. O sigui, nosaltres sempre hem mantingut que no, en el sentit que nosaltres creiem que les coses s'han de fer amb un cert formalisme, no? amb unes certes formes, i nosaltres, vam dir, no hem rebut cap escrit, cap comunicat, cap pla de govern, cap carta senzilla de dir volem que entreu al govern, que seiem un dia i en parlem. Totes les comunicacions s'havien fet de forma verbal. I fins que el dia que ho va tornar a dir per enèsima vegada, no sé quina taula per cinguera, no?, d'aquí a la ràdio, nosaltres li vam dir, pues mira, perquè per no seguir amb la bola aquesta que no arriba enlloc, no? Nosaltres efectivament no entrarem en un govern on el senyor Pere Pladevall sigui alcalde o sigui part d'aquest govern. És estrany que es proposi això, perquè ell aquesta resposta, diguem-ne, ja la sabia, en tant que van haver-hi converses durant la campanya electoral que no van fructificar, bueno, no és que no fructificaressin, és que per part nostra no hi havia res a parlar, diguem-ne. Però més enllà d'això, dius, bueno, estem com a l'oposició? Sí, sí, sí. Evidentment, quan tu et presentes, fas un equip de gent, una llista, i et presentes a les unes eleccions, no és per estar a l'oposició, això és evident. Vols fer coses, vols transformar el poble, vols canviar les coses, i vols estar a govern. El que no farem tampoc és, amb un equip de 8 persones, doncs ser la crossa o ser el maquillatge d'unes accions que, a més, no, creiem que no s'estan fent bé. Per tant, no té cap sentit que entrem a govern.
Quan dius que us ho havia proposat amb converses, eren converses formals o era informal? Trobant-te pel carrer i dient,
no,
tu què, per què no vens?
No, era perquè ho havia dit literalment en sessió plenària, a la sala de plens.
Ara que portem...
Tot sigui dit, amb aquestes ironies, no?, amb aquest to irònic que a vegades posen a la seva forma de parlar, però sí, ho havia dit 3 o 4 vegades en ple. I inclús va dir el dia de la ràdio que com que això queda com que això queda reflectit en un acte per escrit, ja s'entenia com que era per escrit. Vam dir, això no té cap ni peus.
Dieu que no entraríeu mai en un govern on ell fos el cap del govern o en formés part. És un tema ideològic, és un tema personal?
Les dues coses, però bàsicament, o sigui, no sé si tan ideològic, no? Perquè segurament a nivell d'ideologia, pues, no estem tan lluny, però és un tema això de maneres de fer, de maneres de treballar, que pel que constatem el dia a dia, doncs són molt diferents, són molt diferents.
Portem, ho dèiem, gairebé 3 anys de legislatura. Quina és, de les feines que heu fet des d'Esquerra, la que n'esteu més orgullosos?
Bueno, apostar perquè les coses s'expliquin millor, no? Poder no amb grans transformacions, perquè, evidentment, des de l'oposició amb un sol regidor pots fer poques coses, però, doncs, mirar que la comunicació a l'Ajuntament es faci d'alguna altra manera, de que les coses es facin de forma més transparent. Hi ha moltes coses que passen per Junta de Govern i la gent no n'és conscient. I nosaltres hem apretat, doncs, perquè les coses no es fessin tan a dit, en algun cas, que també se'ns ha tirat, se'ns ha tirat la calle per sobre per denunciar coses que dius, bueno, al final, si són així, si un acord d'una Junta de Govern diu que per mesura d'urgència i en informe en contra de la secretària s'agafa aquesta persona per aquest lloc de treball, doncs tu el mínim que pots fer és demanar perquè s'agafa aquesta persona. És el mínim, no? I llavors una altra cosa que per la que sí que apostarem i hem imposat alguna mesura és temes de d'eficiència energètica, d'energies renovables, però també sembla que el govern no està massa per la labor.
Quina acció o quina proposta heu fet en aquest temps que, ara sent autocrítics, que si l'haguéssiu de tornar a fer faríeu d'una manera més diferent o no esteu contents de com ho heu plantejat? És una resposta que és molt més fàcil fer quan governes que no quan ets a l'oposició, ho entenc.
Bueno, segurament, una proposta que vam treballar bastant, que va ser el tema aquest de la contractació del subministrament elèctric a l'Ajuntament, el vam portar, jo crec, bastant ben treballat en comissió informativa, però doncs, coneixent també els fer de cada grup municipal, doncs hauria sigut preferible treballar-ho primer amb els portaveus o amb els grups municipals per ja arribar al ple amb un acord, diguem-ne, i no haver de batallar-lo com es va batallar, que es va batallar dues hores abans del ple, amb converses informals totalment, en aquest cas, amb algun dels regidors, no? Quan just ells anaven a valorar el sentit del vot de la proposta, no? Això sí que, en aquest sentit, és una de les coses que hem après, no? De que al final anar al ple o a la comissió informativa amb les coses que tu, que pots haver treballat molt, però que si no s'ha treballat amb els altres grups, a vegades et pots trobar que la primera ja es tombi i és una llàstima perquè fas feina que després no es veu reflectida del tot, diguem-ne, no? Sure. Quan amb un treball previ, segurament, esmenant tu d'aquí i tu d'allà, doncs podries arribar a un acord.
Això va enllaçat amb la pregunta que tenia plantejada a continuació, que és, i també ho responies una mica amb la primera pregunta de totes, és el teu cas particular, tu has estat vinculat a la política des de que eres molt, molt jove, sí que t'estrenes com a regidor, és molt diferent el que t'esperes amb el que et trobes un cop dins, a nivell de funcionament, d'agilitat i del fer política?
Bueno, suposo que també això deu canviar en el cas d'estar govern, no? El que està clar, o sigui, el que sí que està clar és que l'administració en general, totes, i la local poder no tant, però en general, i aquest comprat també aquests anys amb el tema econòmic, per exemple, no? De les inversions del deute històric que hi ha hagut des d'altres administracions cap a l'Ajuntament, que impedeixen doncs, també per part de l'Ajuntament tirar endavant altres coses, o part dels projectes que no pots assumir si no parlant de llei de barris, no? Per exemple, que el 50% paga l'Ajuntament, el 50% ve del projecte de la llei de barris. Doncs clar, si no ets un municipi amb un cert coixí, amb un cert volum, no et pots permetre el luxe d'invertir el 100% d'un projecte esperant a que t'ho tornin, no? I constates una mica que és tot tan gran, és tot tan gros i ja és tot tan, si vols, complexa, que acaba sent lent, acaba sent massa lent, jo crec. Vull dir, és feina de tots que l'administració sigui molt més àgil, molt més transparent i que les coses vagin més bé en general, en tots els àmbits. El que sí que passa a l'Ajuntament, segurament, és que com que fas feina més real, entre cometes, no? De dir, estàs més a la vora de les persones, a la vora del ciutadà, doncs sí que tens la satisfacció de que estàs fent coses, en el cas d'estar govern, evidentment, que realment poden solucionar o són importants per la gent del teu municipi.
Com es trasllada això a la població? És una assignatura pendent saber explicar a la gent què es fa des de l'Ajuntament?
Sí, i en el cas de l'Ajuntament de Sant Feliu encara més. Nosaltres, evidentment, la nostra manera de comunicar és totalment diferent i en el cas d'estar govern, doncs, evidentment, per posar un exemple, no? Vull dir, hi ha moltes coses a nivell de... que ja són prou feixugues de portar o de buscar o d'enterar-te doncs, concursos públics, de històries de canvis de normes que afecten a uns terrenys, el que sigui, no? Que sí que en cap cas és informació que s'amagui a Sant Feliu, ni molt menys, però que se li pot donar una publicitat diferent a la que, a la que està, no? Nosaltres vam ser els primers que vam dir, ens sembla perfecte que l'Ajuntament tingui una agenda on ja en surten totes les activitats del poble, però que una eina que genera l'Ajuntament i que fa servir l'Ajuntament i que posa a disposició de les entitats, almenys posem-la a la disposició nostra i posem-hi com a mínim el calendari dels plens. O sigui, que surtin els plens a l'agenda municipal, perquè és que si ni l'Ajuntament fa servir les seves eines, no? Vull dir, ja per temes econòmics, el govern actual es va suprimir el butlletí municipal, que era aleshores, no? Que era una gran eina per explicar el que s'estava fent, en què s'estava treballant, i també un espai on els partits polítics poguessin dir la seva, i es va passar a l'agenda, que també es fa servir per informació vària, d'impostos, el calendari fiscal, etc. Però dius, bueno, ja que la tenim, diguem-ne que els actes que fem nosaltres mateixos hi surtin, perquè si no, sembla que ja costa que la gent s'involucri, que s'interessi per la política, tot i, doncs almenys posem-li fàcil i que es comuniqui quan són els plens. O qui diu els plens diu qualsevol altre tràmit important que es pugui fer a la població.
Aprovacions, potser algunes aprovacions destacades. Com es marca perfil propi de grup quan estàs a l'oposició i quan estàs a l'oposició amb un sol regidor? És un repte?
Sí, és un repte. És un repte i l'estem aconseguint, o l'hem aconseguit, jo posaria en un 50%. O sigui, perquè és una feina... Primer, clar, és o sigui, tornant una mica al punt anterior, no? Que no tens les eines que tampoc crec que l'actual grup govern les faci servir molt políticament, en aquest cas, però no tens les eines comunicatives normals que podries tenir com a acció de govern, no? I de l'altra banda, doncs, com que també en aquest cas, i nosaltres no ho hem criticat, perquè també no, ja vam dir al ple del seu moment, no volem ser més que ningú, i entenem que les entitats són un factor cabdal a Sant Feliu i no volem passar per sobre de cap entitat en aquest cas. Però fa uns anys, quan l'economia anava d'una altra manera, i també s'ha de posar tot en el seu context, les subvencions dels grups polítics tenien un valor i ara tenen un valor testimonial. Tan testimonial que ens vam plantejar fins i tot renunciar a la subvenció anual, que en el nostre cas és de 75 euros anuals. Clar, si tens alguna mena de coixí econòmic que et permeti doncs, tenir més presència bàsicament amb difusió, amb un butlletí, amb una revista, amb el que sigui, al carrer, és més fàcil que si no la tens. Nosaltres no vam demanar, o sigui, vam dir quan es van fer les ordenances i els pressupostos fiscals, en el primer any que vam tenir oportunitat d'esmenar-ho, no? Dir, bueno, nosaltres no volem ser més que una entitat, per tant, demanaríem que els partits polítics tinguéssim la subvenció que té el mateix import de subvenció que té l'entitat que cobra menys, o sigui, que té menys import de subvenció, com a mínim. Ja que dius, bueno, per poder fer alguna cosa més. Nosaltres, evidentment, ens hem buscat les nostres pròpies maneres, el nostre propi finançament, i ho hem tirat endavant, no amb la regularitat que voldríem, però ho hem tirat endavant. També val dir, doncs, que és això, costa quan tens plens que són bimensuals, que són, en algun cas no, però en algun cas són llargs, són feixucs, no? I quan surts de 4 hores de ple, doncs l'últim que vols és fer un resum i tornar a parlar, tornar a escriure això que s'ha estat parlant durant hores, no? També al principi vam batallar fins on vam poder, fins on la nostra regidoria única va poder batallar perquè els plens fossin mensuals com a mínim, i doncs salta a la vista que no ens en vam sortir.
Entre setmana o el cap de setmana els plens?
Home, per conciliació familiar jo els faria entre setmana. Conciliació familiar i personal de tothom. Vull dir, jo crec que el cap de setmana és per altres coses i tot i que sí que hi ha el mercat i es crea un àgora de no sé què, van dir un dia, els plens entre setmana, en horari que sigui el màxim de adient per la gent que treballa, també té una feina fora de l'Ajuntament, i les vies personals, i ja està. I si són mensuals i duren molt menys, doncs també serà tot més àgil, i ja està.
Es va passar de... per l'audiència que no ho conegui, els plens de Sant Feliu havien sigut històricament dijous, sempre no? L'últim dijous de mes, a les 8 del vespre, i fa 8 anys que són el dissabte al matí. I jo n'he seguit molts de dijous i molts de dissabte. Parlaves d'aquesta... Teniu una subvenció o un ajut, com se'n diu, de 75 euros, de quan era abans? Si ho saps.
Jo crec, parlo molt de memòria, i molt des de l'assumiment, però tranquil·lament a algun miler d'euros havia arribat.
I el lloguer d'una sala d'un equipament de Sant Feliu, quan pot valer?
El lloguer d'una sala? Tranquil·lament, 50, 100 euros. Diré que el teatre al Cívic val 100 euros. O, sí, tranquil·lament.
Sí, teniu una subvenció que no us dona ni per fer un acte a la sala de teatre.
Exacte, sí, per exemple. Sí.
Era per...
Sí, per posar un context.
Per posar un context, perquè ara no sé si és molt o és poc. Quina acció no et cansaràs o no us cansareu de fiscalitzar fins que s'aconsegueixi al llarg de fiscalitzar, de perseguir aquesta tasca que feu des de l'oposició? O de, allò de dir, no volem que arribin les properes eleccions fins que això no hagi passat o això s'hagi corregit.
Bé, bueno, és complicat, és complicat. Nosaltres hem fet molta batalla amb el tema, ja ho he contat abans, d'energies renovables, també amb el tema urbanístic, també amb el tema que va arribar a ser primordial, no?, o escandalós, de la circulació i l'aparcament al nostre municipi. És complicat presentar... O sigui, dius, bueno, el tema que no... deixem d'estar allà, jo crec que és complicat perquè és un tema tan complex com quin model de poble volem, no? I aquí intervenen moltes coses, des de què fem per atraure les empreses, què fem per cuidar el teixit empresarial que hi ha, què fem perquè un poble que doncs, podria explotar molt més el seu entorn natural l'exploti més i en tregui un rendiment que ara no es treu, què fem per tot això, i també pel tema urbanístic. Clar, quan tens un projecte que ve de molts anys i que a més l'actual equip de govern volia fer tant sí com no, i que és un pàrquing al centre del poble al costat de la plaça, de manera que hipoteca del tot el trànsit en una zona que hauria de ser molt més pacífica i peatonalitzada, doncs és complex en aquest sentit, no? Però és una batalla que no està perduda, i una batalla que també deriva d'aquest tema urbanístic o de reordenació general, no? És el fet que també vam comentar en campanya electoral, que és que no s'ha aprofitat aquesta crisi immobiliària que ja hem tingut a tot el país, perquè és quan s'han de fer aquestes coses, per reorganitzar les normes urbanístiques que teníem, fer un pla urbanístic general del nostre municipi i acabar amb les normes subsidiàries famoses de l'any 87, que sí que s'han anat retocant i s'han anat fent textos refosos de no sé què, s'han anat fent plans d'actuació de zones concretes, etc. Però hi ha coses que s'han d'atacar i has d'aprofitar quan tens les eines i el moment. I nosaltres creiem que el moment era ara, quan tens urbanísticament el municipi i el país parat a nivell
de
llicències d'obres i de tal, i a més, una configuració a l'Ajuntament que justament t'habilita bastant per no tenir problemes o no tenir grans problemes per aprovar un canvi urbanístic general. Però no, està clar que no hi ha voluntat. I ens seguim queixant de que el poble té 4.000 no sé quants cotxes i de que els carrers són com són, però no fem res perquè d'aquí 20 anys el problema sigui doblement major.
els plans d'ordenació urbanística municipal, s'han d'aprovar amb majoria absoluta? Crec.
Diria que sí.
M'has plantejat el dubte ara, em dir, aprofitar un moment en què anava de cara per la configuració municipal.
Sí, sí, clar.
No has vingut sol, portem mitja horeta d'entrevista ja, ens en queda mitja més si l'omplim i si no acabarem quan creiem que estiguem. Dèiem això, no has vingut sol, has vingut amb l'Anna Jané, és una de les persones que va formar part d'aquesta llista que va configurar Esquerra. Com han estat aquests mesos? Han estat mesos, anys de treball en equip o un cop passen les eleccions passa el que passa en molts partits que uns quants, mira tu, no sóc regidor, me'n torno a casa i no em veus mai més, o seguiu treballant, seguiu trobant-vos?
Ens seguim trobant, i és una de les coses de les que estic més orgullós també com a president d'Esquerra de Sant Feliu, perquè és una de les coses que jo també tenia molt clar que no volia que passés, jo els vaig dir des d'un principi, dic, pel que sigui, doncs ara jo sóc el regidor d'Esquerra i jo no m'agradaria haver de prendre una decisió o votar una cosa en un sentit que no estigui consensuat amb la gent. I d'altra banda, és una cosa que no s'havia aconseguit sempre, no? Això que dius tu, la malaurada normalitat era que el grup es desfeia i es tornava a trobar d'alguna manera o amb gent diferent, o es tornava a reactivar al cap de 3 anys, quan tornava a tocar a començar una campanya electoral. En aquest cas, jo crec que hem quedat un grup prou sòlid de gent que té ganes de treballar, que té ganes... no hem perdut la il·lusió del tot per fer coses pel poble. Evidentment, tots també doncs, estem en moltes entitats, no és que si ens plantegem només l'activitat política com a eina de transformació, sinó que també hi ha l'activitat social i moltes, bueno, de fet, totes les persones que estan a la llista estan en una entitat o altra i han seguit treballant des de les seves entitats i també des de la secció local d'Esquerra. També vivim un moment dolç com a partit a nivell global i això també ens afecta, diguem-ne. O sigui, també poder ha sigut part, no,
d'aquesta cohesió.
D'aquesta cohesió que hi ha hagut i d'aquesta manera de seguir treballant, perquè al final també hi havia un entorn de país que t'impulsava doncs, a ser part d'un partit polític que no té casos de corrupció, que no té deutes amb els bancs, etcètera, etcètera.
Parlàvem de la relació entre vosaltres. Com és la relació amb els altres grups de l'oposició? Hi ha 3 regidors de Convergència i Unió, bueno, del PDeCAT, perquè anem canviant de nom i...
A mi també em passa,
A més, es van presentar sense IU i serà difícil adaptar-ho, això. I un regidor del PSC. Com us porteu tots 5?
Bé. De fet, tenim un grup de WhatsApp que està tan de moda, que som els 3 portaveus, i bé, hi ha cordialitat absoluta. Vull dir, poder amb l'Arnau no tant, no sé si, no m'hauria de dir a nivell ideològic, però vull dir que amb certes coses, no, del municipi, doncs, ell està molt més proper en el sentit del vot en l'equip de govern, i alhora estem més distanciats a nivell de país, no? Però com que seiem una cosa de l'altra, doncs ja són molts anys. Ja amb l'Arnau, discussions de política n'hem tingut des de que els dos estem en política i vam començar els dos molt joves. Per tant, sí, vull dir, cordialitat absoluta. I amb el Joan també, cap mena de problema. És més, sempre que, com que ens... Bueno, ara ja ho comencen a fer de forma digital, però sempre que fins ara ens venia la policia a enviar les convocatòries, doncs el primer que la rebia la penjava al bé, ja convocatòria del ple amb aquests temes, no sé què, i quan ens interessa per alguna cosa, doncs, hosti, tu, vosaltres, o sigui, com aneu en aquest punt, en el sentit de quin sentit del vot tindreu, i, bueno, o si tens algun dubte sobre la història, cap mena de problema, cordialitat absoluta.
Clar, Arnau és diferent perquè ell havia compartit partit amb l'actual alcalde, clar, sí, havia compartit govern, i les accions que són continuistes... algunes les havia iniciat.
Sí, està moralment obligat, diguem-ne, a votar-hi a favor, si no seria molt hipòcrita.
Més enllà d'aquestes converses que deies, hi ha treball conjunt? Hi ha punts que els prepareu junts? Hi ha mocions que us heu plantejat proposar als 3 partits?
Sí, en algun cas sí. Sobretot amb amb el PDeCAT coses que s'han portat a l'Ajuntament a nivell nacional, no? Tornem a estar, vull dir, per no repetir-me, vull dir que tots aquests mesos han sigut també molt importants i des dels ajuntaments doncs, també s'ha empès bastant en el sentit que doncs, donar suport a l'equip del govern de la Generalitat per les accions que ha anat emprenent i en aquest cas doncs, l'Arnau evidentment no n'era partícip, no? Fins que al final, tot i no ser una partícip i no presentar-ho conjuntament, va votar a favor de dos punts bastant importants, com era el tema de l'alliberament de presos, no?
I la condemna de la violència.
I la condemna de la violència policial de l'1 d'octubre. Que el vam felicitar en aquell moment perquè creiem que era molt digne per part seva. I ara em farà... O sigui, si aquesta tirada de memòria, que no en tinc gaire, doncs no et sabria dir què, però sí que anem... Vull dir, igual que anem parlat sovint, sobretot al principi, no, poder amb la voluntat una mica de fer més d'oposició en bloc, doncs sí que és mirar de consensuar més les coses o de parlar més les coses, temes d'això de pàrquing, d'aparcament, recordo, sí, això exacte, això ho vam portar conjuntament els tres grups, però després clar, doncs, cadascú intenta entre marcar perfil propi, el PSC que no es pot sumar en moltes coses, doncs, acabes agafant dinàmiques d'anar cadascú més per lliure, però el contacte el seguim tenint, evidentment. I per coses que realment han sigut importants, per exemple, ja no només com a entre els tres grups de l'oposició, vull dir, jo estic molt content i així ho vaig fer arribar a l'alcalde en privat i ho hem dit públicament, que les coses quan es fan conjuntament i amb el sentit de poble tots els grups, sempre va millor. I la proposta de millora, de pacificació i de seguretat de la C-59 al tram que passa per dins del municipi, es va anar a parlar amb el Departament de Territori de forma conjunta. I el grup de PDeCAT va empènyer molt perquè fos així. I al final ens vam haver de trobar una reunió en què ens semblava que hi anàvem tots i no venia l'alcalde. I al final l'alcalde va aparèixer, com qui diu... mig per sorpresa, no? I jo quan vaig sortir a la reunió li vaig dir, dic m'agrada que hagis vingut, perquè crec que les coses s'han de fer així. I poder, si hagués aconseguit la mateixa solució o les mateixes millores que s'han aconseguit anant només a l'alcalde, o no, jo crec que no, sincerament. O almenys no, jo crec que el departament no li hagués donat, el departament de territori, no li hagués donat tanta importància o no s'hagués donat tantes presses per aplicar segons què si només hi havia un alcalde que no s'hi ve gent de tots els partits polítics de l'Ajuntament.
En el fons és la representació del 100%
clar,
de la gent que ha votat.
Exacte.
Ho apuntaves ara en parlar d'aquest poble, del futur, del que volem ser. Has apuntat el tema de l'aparcament, que va ser el que aparcament, mobilitat, el que va marcar tota la campanya de les últimes eleccions. S'ha inaugurat l'aparcament de l'Escletxa, que no és només un aparcament, sinó que marca també una mica el model de centre, o si més no l'entorn de la plaça. Creieu que això ha solucionat part dels problemes que denunciàveu o que proposàveu solucionar durant la campanya?
Sí, no, aviam, evidentment, crear places d'aparcament fomenta que la gent aparqui, o sigui, no aparqui tan malament com ho fèiem. Però nosaltres, més que de la inversió en l'aparcament o del fet que es fes un aparcament, el problema principal també era l'emplaçament en si, no? De dir com aconseguirem que la plaça sigui més o menys tranquil·la o més o menys una plaça com ha de ser si tenim tan a la vora, no? Tan proper a un superaparcament en què de moment sí que a posteriori es podrà entrar pel carrer Vic o el que sigui, un ramal i sortir per Robregrós o el que sigui. Però de moment això no és així. De moment el mort, deixeu-me parlar en plata, ja el tens allà i el trànsit segueix passant per davant de la plaça i per davant de l'Ajuntament, no? Amb tots els problemes que això genera. De la mateixa manera, nosaltres creiem que les problemes no es poden solventar, diguem com ho explico perquè quedi bé, diguem-ne, És com fent el símil amb el tema de l'alcohol, no? Quan es va proposar doncs, de tancar certs accessos a certes històries, una cosa és tancar un accés a un barri que com està molt, molt, molt ben fet i ens sembla molt coherent a les escales de l'escletxa cap al sector del casc antic de l'església, no? Però al final, si vas posant valles al camp, no? El problema el segueixes tenint a un altre lloc, a un altre sector. No? Nosaltres creiem que doncs això, posar pedaços per arreglar les coses no val la pena. Una de les proves és que el mes d'agost, que va haver-hi obres, que a més no hi havia ni pàrquing del Condis, ni pàrquing de Can Comas, ni el pàrquing aquest nou, perquè s'està construint, doncs no es podia aparcar ni un lloc ni a l'altre. Sí que és agost i és un mes que no es pot equiparar en tots els sentits als altres, però no ens vam morir, si m'ho deu dir de forma planera, no? Vull dir, no hi havia cotxes sobre les teulades. A algun lloc eren els cotxes, no? I al final, doncs, també el fet de fomentar un aparcament al centre del poble, que no diem que no sigui necessari, però que no et soluciona la circulació a l'entorn de la plaça, doncs tampoc, no sé jo fins a quin punt, serveix perquè la gent canviï el xip una mica, canviï de model, no? I comencem a deixar el cotxe a casa. No sé si ho fomenta. Més aviat crec que no. De la mateixa manera que, tornant al paral·lelisme que fèiem abans amb el tema de l'alcohol, doncs prohibir a uns nanos que facin botellón a una zona concreta no fa que no facin botellón, és que és evident. Se'n van a un altre lloc, se'n van a una altra plaça, a un altre poble. Doncs el que s'ha de treballar no és perquè no el facin aquí i el vagin a fer Castell del Sol, és perquè treballar des de l'educació, en el lleure, des de les famílies, que una cosa és gaudir de la festa i l'altra és tenir una mentalitat i unes precaucions i uns mínims perquè no hi hagin problemes. Perquè al final es converteix també en un problema de salut juvenil que s'ha d'afrontar d'alguna manera i que té uns costos també.
Ens hem desviat de tema, però és un tema que preocupa, especialment en dies en què a llocs com a la Font dels Albes hi ha grans quantitats de joves bevent, perquè no fan res més.
Bueno, forma part, no?, d'aquest model també de poble. Hem parlat abans del tema empresarial, de tema de l'entorn, de tema turístic, i hi ha un tema també juvenil important, no?, que és de dir, bueno, què fem amb els joves, quines oportunitats tenen els joves del nostre municipi, que ja es tenen el seu temps, evidentment, tothom ha de ser lliure de fer el que vulgui, però si des de l'Ajuntament, que som els que ho hem de fomentar, doncs no ens interessem perquè tinguin una oferta educativa fora de l'àmbit educatiu reglat, diguem-ne, doncs perquè tinguin unes oportunitats o un estil d'esbarjo diferent al que promou la societat actual, doncs evidentment no canviarem res. Que és difícil? No dic que no, perquè evidentment quan tens tants interessos generals perquè els nanos agafin un estil de vida ja cap on l'agafen, i a nivell de consum d'alcohol i de tabac, etcètera, etcètera, doncs diguem-ne que tots són portes obertes en aquest sentit, però alguna cosa hem de fer, i si no ens hi posem des de l'Ajuntament, que és des d'on els podem tractar més de tu a tu, és difícil que unes polítiques de joventut en tot l'aspecte per la Marta Vilalta, però vull dir, del departament de no sé on, o del Ministeri de Joventut, arribin a canviar alguna cosa a nivell concret i local.
Quines accions creieu que s'haurien de prioritzar des del govern amb aquest temps que queda de legislatura?
De Sant Feliu,
De Sant Feliu, tenint en compte el programa que portaven ells.
És que no sé per on començar. Però, bueno, sí, tornant al que dèiem al principi, no?, de dir... Al final estem gestionant un pressupost municipal que ronda euros amunt, euros avall, entre els 4 i els 5 milions d'euros. És difícil extrapolar les coses, i a vegades les comparacions són odioses, però Vigues em sembla que va aprovar aquest any un pressupost de 11 milions, Caldes deu estar pels 22, i no són tan grans, no són, vull dir, no? O sigui, Caldes no és 5 vegades més gran que Sant Feliu, a nivell de
tres
de població, diguem-ne, no? I Vigues no és tan gran. Vigues té la particularitat que és una població molt disseminada, etc, etc, no? Però una mica és dir, què estem fent? Perquè si està clar que a nosaltres tampoc ens agrada i el govern actual ho té claríssim, que és que augmentar els impostos als ciutadans de Sant Feliu no és ara mateix una via per augmentar el pressupost municipal. I perquè, a més, d'altra banda, hi estem d'acord, vull dir, si la gestió de certes coses, com són la gestió de residus, gestió de l'aigua, etcètera, etcètera, té uns costos, i els costos es poden... Ah, estic espès, perdoneu. Es poden compensar amb els impostos dels ciutadans, doncs ja n'hi ha prou. Però hem de fer alguna cosa més. Vull dir, i al final, si no vols pujar impostos, has de pujar la gent que pagui impostos, diguem-ne, no? O les empreses que paguen impostos, per poder oferir uns serveis millors, poder tenir uns carrers millors, poder tenir, etcètera, etcètera. Això inclou, doncs, començar a fer polítiques urgentment del que dèiem al principi, de sí, que és, clar, tenim una zona industrial que es va fer un nou carrer, no? Cap a una zona es va fer un nou carrer, que això va costar no sé quant, que són coses que, evidentment, costen molt de... Que es portin a terme, són projectes que volen el seu temps, però dius, bueno, ara que el tenim, ara l'hem d'omplir. És que si no, i més que omplir-ho, en els últims, bueno, excepte els últims mesos, que sembla que la cosa canvia, fins ara han plegat més empreses o han marxat més que no pas n'han vingut. Amb això hem de fer alguna cosa urgentment. I per contra, doncs veus que les idees que tenia l'equip de govern... i que pues, podies pensar, bueno, veiem si pot ser un punt d'inflexió, pot resultar d'alguna manera important, o un punt de canvi, doncs s'han quedat mortes. Exemple com una catedral, el tema de l'antiga farmàcia, l'edifici de l'antiga farmàcia. Van haver-hi projectes de, no sé si un punt de, bueno, una espècie de viver d'empreses, no?, amb temes de recerca en tecnologia...
O per autònoms, s'havia dit, també.
Noves tecnologies, també lligat amb temes de formació, com si es pogués... No sé si s'havia plantejat moure el telecentre, però vull dir, com unificar allà amb el tema de la fibra òptica, també. No ha anat a més, diguem-ne.
Hi havia el compromís de crear una comissió on també en forméssiu part la resta de partits. Això s'ha consolidat... o s'ha tirat endavant d'alguna manera?
No s'ha fet res. No s'ha fet res. I aquell edifici està... No està igual que està. Està pitjor del que estava. Està pitjor del que estava. I l'única cosa que vam sentir una mica... que dius, bueno, pot estar bé per part de l'equip de govern. Diria que va ser una informativa. Diria. Però és la idea de, com a mínim, treure profit d'aquest edifici, igual que es fa ara, diguem-ne, amb el tema de l'empresa que hi ha, de la paperia de la plaça, doncs fer-ho a l'altra banda o sigui, a l'altra cantonada de l'edifici, diguem-ne.
Que pogués ser un local comercial.
Exacte, vull dir, mirar de fer un projecte de licitació d'aquell espai per una empresa una botiga que s'hi pogués posar. És l'únic que s'ha parlat, ja no dic fet, s'ha parlat o s'ha proposat, però aquest edifici és molt més gran i té moltes més possibilitats que no s'estan explotant de cap manera. A la zona industrial no tenim res, i això no s'ha fet res. La idea original, que no era nostra, era de PDeCAT, de Can Comas, tampoc era dolenta. O sigui, hi ha un espai molt gran sobre Can Comas que no s'hi fa res, no? No és públic, evidentment, però ja anava amb el pack d'aparcament públic a la part de baix, etcètera, etcètera. L'actual govern va dir amonitzar aquella proposta, va acabar fent el pàrquing amb conveni amb el Condis, i a la part de dalt no hi ha res. Pues és una llàstima, perquè hi ha molts metres allà. Hi ha molts metres. Com això, doncs moltes altres coses. Vull dir, nosaltres portàvem propostes, com dèiem abans, a nivell d'entorn tant turístic com a nivell de biomassa, temes de biomassa, temes d'aprofitament, de rendiment dels boscos, que a altra banda també és un perill que tenim. Vull dir, si els boscos, si no ens n'ocupem, el 94 va haver incendis i el 2044 en tornem a tenir. I la gestió no és posar mànegues, la gestió és que l'incendi es pugui parar, perquè el bosc està gestionat. Tampoc hi ha interès, tampoc hi ha cap mena de ganes de tirar per cap a aquest sentit.
Canviant una mica de bloc i deixant el tema més municipal, has anat fent algun apunt de la qüestió nacional, és inevitable que en parlem, i més amb un partit com el vostre, ens queden 5 minuts i escaig. Ens queda molt poca estona. Fas cara cansat, has xerrat molt.
Res, més que ara vull saber quin timing portàvem.
Sí, ens queden entre 5 i 10 minuts. Com condicionarà la situació nacional aquesta recta final de la legislatura? Ja està condicionant, però marcarà molt l'agenda política.
Bé, deixem començar per una prèvia, que crec que és important fer-la, que és que, malauradament, s'ha paralitzat una feina que s'està fent molt ben feta, sobretot de cara als ajuntaments, per part del Govern de la Generalitat, com és doncs, normalitzar aquest històric deute que tenien des de la Generalitat amb diferents projectes, llei de barris, el que sigui, inversions vàries, amb els municipis i poder és casualitat, poder no, suposo que la gent poder ho sabrà valorar, no? Doncs que ha hagut d'agafar les regnes del Departament d'Economia a l'Oriol Junqueras perquè això es posi al dia i els ajuntaments tinguin una mica més de coll i no estiguin tan ofegats amb unes, com dèiem abans, no? Unes inversions de hasta fins i tot milions d'euros en algun cas que no es pagaven, no? El que és importantíssim és que la situació es desbloquegi perquè hi hagi un govern efectiu des del minut zero o tant com sigui possible a la Generalitat que permeti seguir fent aquesta bona feina que s'estava fent. És que és primordial. I inclús millorar i tornar a reactivar coses que ja no són de finançament pur i dur, o sigui, perquè malauradament els que estan patint més aquesta situació de bloqueig són justament els que més pateixen. I els primers que s'han queixat i han fet saltar les alarmes són gent com la taula del tercer sector, que s'ocupen d'una gentada impressionant i d'una gentada que està molt, molt al límit. Són gent, són polítiques socials que van però al moll de l'os i a la gent que ho necessita més de totes. Això no pot quedar paralitzat perquè és primordial. No sé si t'he respost perquè...
Sí, més o menys. Sí. Més o menys. El 155 a nivell municipal, a vosaltres us consta que s'estigui notant? Hi ha alguna cosa que s'hagi paralitzat?
Jo no en tinc constància.
Així...
Pas que poder, és un tema tan tècnic que poder... Sí. Vull dir, poder la gent de l'Ajuntament o l'equip de govern s'hauria de dir alguna cosa, s'hauria d'especificar més, eh? Jo no tinc constància que a Sant Feliu hagi afectat.
Ho anirem seguint. Us ha condicionat, així molt, molt, molt breu, perquè també ho apuntaves abans i ens estem quedant ja gairebé sense temps, però viure mesos com els que hem viscut, us ha condicionat tant a vosaltres com a PDeCAT i al govern a treballar més junts i a que hi hagi un ambient diferent que el de principi de legislatura entre tots els partits, arrel de passar junts l'1 d'octubre, de manifestar-vos constantment d'aquestes concentracions que s'han de fer sovint a la plaça, el canvi que els electors assistint als plens o sentint els debats a la ràdio, notem un canvi de to, vosaltres en sou conscients o creieu que ja està sent?
Jo crec que no. En el sentit de que, o sigui, en el sentit d'afectacions de les qüestions nacionals que ens afectin al dia a dia polític a nivell local. Jo crec que no. Jo crec que no. Jo crec que els casos en què ens hem manifestat o hem anat tots a la una, no? En el cas dels partits polítics de Sant Feliu, en defensa d'unes certes coses, és que han sigut coses tan... O sigui, han sigut i estan sent coses tan bàsiques, tan senzilles, com el dret de manifestació, el dret a llibertat d'opinió, són drets tan bàsics que és que ningú entendria que no anéssim junts. Ningú entendria. això crea sinergies o maneres de treballar diferents a nivell de l'Ajuntament? No ho crec. No ho crec. O almenys jo no ho he constatat, vaja.
Esteu treballant ja de cara a les properes municipals? Des d'Esquerra?
Sí, sí, sí.
Configurant equip, etc.
Sí, sí. Aviam, no és... O sigui, fins ara, no? No, o sigui, fins molt... Fins fa molt poc no ha sigut prioritat... primera prioritat, diguem-ne, no prioritat màxima, però primera prioritat. Ara comença a ser-ho. Ara comença a ser-ho perquè, primer, que els terminis ja es van acostant, no? I segon, doncs, que això, les cartes d'Estremera diuen tot és això, que som-hi i que és important, que les eleccions municipals és la propera comtessa que tenim aquí, que no ens donarem i la tindrem a sobre, i que és important que hi hagi el màxim d'ajuntaments republicans, el màxim d'ajuntaments independentistes a tot el país. I ens hem de posar a treballar amb això, ja fa temps que hi treballem, com al final no hi deixes de treballar mai, perquè si bé doncs, hi ha molta gent que, vull dir, jo estic en política pel tema nacional i per també perquè doncs, estimes el teu poble i vols treballar per millorar-lo, i això no ho deixes de fer mai, ni sigui des de com a regidor o des del partit polític en què estàs posat o des de les teves entitats. Això no canvia mai.
I ara que has estat tots aquests mesos al capdavant, t'agradaria liderar aquest projecte?
Sí, vaja. Sí, sí, sí. Vull dir, crec que ho estic fent. Sí. perquè els càrrecs de portaveu del grup municipal i de president local són els que... Vull dir, és la feina que comporta, sense anar més lluny. Però sí, sí, estem amb ganes i amb energies de tornar a fer candidatura, de presentar-nos a les eleccions i de seguir treballant amb aconseguir totes aquestes propostes que hem estat comentant fins ara, no? Sobretot de model de poble, de canviar una mica el model de poble que tenim per fer-lo millor. I d'això en tenim moltes ganes, i tant.
Però et veus com a candidat?
Sí, sí, sí.
Sí, sí.
Vull dir, no és formal, però... O sigui, no hem fet la formalitat de elegir-me, perquè, de fet, encara doncs, hem estat tots liats amb eleccions i amb referèndums i amb d'octubres. Però, sí, sí, en principi, si la secció local d'Esquerra em dona la seva confiança, és esperar que sigui el candidat, sí, sí.
Mira, des de complicitat aquí a l'estudi 2 d'Ona Codinenca, en seguirem parlant.
Amb la obligatorietat imposada, o autoimposada, en aquest cas, des del nostre partit, de fer ja no llistes paritàries, sinó llistes cremallera. Vull dir que, si abans era difícil, ara ja ni us ho explico.
Cremallera bueno. És un sí, un no.
Exacte.
Noi, noia, en aquest cas. Exacte. Seria... Molt bé, doncs, Pau Ibars, moltes gràcies, hem xerrat molt, ha passat gairebé una hora volant, però passa
sí,
ràpid
sí.
Perquè jo sempre ho dic que aquest estudi 2 té aquesta màgia, que aquesta proximitat fa que sigui una conversa, crec jo, menys tensa, bueno, s'han dit moltes coses, per tant, convidem a tothom que ens ha escoltat, si vol compartir les seves opinions, a fer-ho, com sempre, a través de les xarxes, i qui no ens hagi sentit, que sàpiga que sempre té l'opció de sentir-ho al www.onacodinenca.cat. Gràcies i fins la propera.
A reveure.